Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez anuncia la creació d'una gran empresa pública d'habitatge. En el Congrés del PSOE, que s'ha tancat aquest diumenge a Sevilla, el renovat secretari general dels socialistes espanyols ha afirmat que respondrà als atacs de la dreta i l'extrema dreta amb més polítiques progressistes.
A cada ataque suyo habrá una nueva política progresista aprobada en el boletín oficial del Estado. Atacan la ley de vivienda. Pues desde aquí quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles. El gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Sánchez ha aconseguit el 90% dels vots en la seva reelecció i s'ha fixat com a prioritat guanyar les eleccions del 2027. Repassem ara altres notícies en format breu amb en Joaquim Albalate.
Almenys dues persones han mort i una trentena més han quedat ferides en un accident d'autobús a l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord. El vehicle baixava d'Andorra i tornava cap a l'Hospitalet de Llobregat, d'on eren la majoria de passatgers. En total hi viatjaven 47 persones, inclòs el conductor.
La inseguretat creixent a Gaza frena la distribució d'aliments per a una població famèlica. L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins ha decidit aturar l'aprovisionament pel pas de Kerem Shalom i l'ONG World Central Kitchen ha suspès aquest dissabte el servei arran de l'atac israelià contra un comboi humanitari que va causar 3 morts.
Hi ha hagut força afluència de compradors a les botigues que aquest diumenge han obert portes en el primer festiu de la campanya de Nadal. Moltes persones han aprofitat per anar a les zones comercials més cèntriques i avançar les compres. En canvi, les botigues de barri les més allunyades no han obert perquè asseguren que no els és rendible.
Ja està a la venda el disc de la Marató de TV3 i de 3CAT. Es diu A ple pulmó i inclou una vintena de cançons versionades per més de 1.700 artistes, com Miqui Núñez, Ginestar, Estopa, Muixca, els concursants d'Eufòria o l'Escolania de Montserrat. Aquest diumenge l'àlbum s'ha posat a la venda amb els principals diaris catalans i ara també es pot comprar en format digital i vinil. La consellera de Salut, Olga Pané, ha assegurat aquest diumenge que la vacuna contra la sida serà una realitat molt aviat. En l'acte institucional del Dia Mundial de la Sida, Pané ha reconegut que els darrers anys s'ha avançat molt i la sida s'ha convertit en una malaltia crònica i ha lloat la feina dels científics en la investigació de la malaltia.
La ciència ha respost i la ciència seguirà responent i la ciència ens donarà, i no trigarem gaire, una vacuna per combatre definitivament aquesta malaltia.
A Catalunya el 2023 es van registrar 481 casos nous, una xifra molt similar a la de l'any anterior, i actualment hi ha poc més de 35.000 persones que tenen la malaltia. Segons una enquesta del comitè 1 de desembre, un 56% de les persones amb VIH denuncien que han patit discriminació per la seva condició seropositiva, la meitat de les quals l'últim any. Esports, el Girona ha empatat a 2 al camp del Villarreal després d'igualar un 2-0 en contra. Els gironins són setens a la classificació amb 22 punts a dues places d'Europa.
El Madrid ha guanyat el Getafe per 2-0 amb gols de Bellingham de penal i d'Mbappé. Amb aquesta victòria, el Madrid se situa un punt del Barça amb un partit menys.
També a primera, Rayo Vallecano 1, Atlètic Club de Bilbao 2, Real Societat 2, Betis 0.
A la Premier, Liverpool 2, Manchester City 0. És el setè partit seguit sense guanyar de l'equip de Pep Guardiola, que ara és cinquè, 11 punts del Liverpool.
A la Lliga ACB de bàsquet, Joventut 80, Real Madrid 76. Feia 13 anys que la penya no guanyava el Madrid a Badalona. I Manresa 85, Barça 72, Lleida 101, Corunya 106 després d'una pròrroga.
A la Lliga Femenina Uni Girona 108, Celta 59, les gironines segueixen líders i invictes amb 9 victòries en 9 partits. I també Cadí, la seu 78, Joventut 83.
I a la Fórmula 1, el campió Max Verstappen ha guanyat la penúltima cursa de la temporada a Qatar per davant de Charles Leclerc i Oscar Piastri. Fernando Alonso, amb 43 anys, ha assolit la seva cursa 400 a la competició Ningú no en té més.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Bé, doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest tancament de mes i estrena de desembre, amb molts comerços oberts i amb final tràgic per l'accident d'un autocar al Pirineu. Però potser heu comentat la segona manifestació de València per demanar la dimissió de Carles Mazón amb milers de persones, algunes de tan indignades com aquesta senyora.
Nuestros polígonos industriales están hechos una mierda! ¡Una mierda! Y ya lo cuento con las casas. Nuestros polígonos es donde vivimos, donde trabajamos. ¡Por Dios! ¡No podemos empezar! ¡No podemos ni empezar! ¡Por favor, ayudarnos! ¡Pero que dimitan y pongan a unos que tengan el conocimiento de la ley! ¡Que no tienen ni idea! ¡Por favor!
I què sap si heu parlat de la importància de rentar-se les mans? Hem reservat la primera trucada al doctor Iñaki Antón, gerontòleg i vicepresident de l'ESCAT, que és l'Associació Professional Catalana de Directors, Directores de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència. I ara mateix obrim el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres com aquesta. Quantes vegades al dia us renteu les mans? El Josep diu, uf, moltes vegades, és que de petit, a l'entrar a casa la meva mare sempre em deia, vés a rentar-te les mans. Ella hi tenia tanta mania perquè sabia que havíem tocat diners, la barana de l'escala, havíem donat la mà a algú. I, en fi, ara doncs ho continuo fent, m'ensabono sovint les mans. Ah, i la higiene de les mans incluïa la manicura. La meva mare deia, vinga, va, ungles curtes que no portin dol. Això ho trobareu en xarxa i mentre recordem aquestes 8 línies que estan totes concentrades en un telèfon, el 93-201-7474 amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Qui compra més del que pot, aviat s'ho ha de vendre tot.
Dites fites.
us venga a cantar. Sabeu que és important desinfectar les mans amb aigua i sabó o gel desinfectant. És superimportant fregar i fregar com cal. Per això frega un palmer i amb l'altre. Damunt les mans també és important. Enmig dels dits i davall les ungles. I el dit gros també es vol dutxar. Així que frega, frega, frega ben fort. Així que frega ara que ja en saps. Així que frega, frega, frega ben fort i ensenya-ho a tothom.
És el rock de les mans netes amb Bruixa Maduixa, que canta Així que frega, frega ben fort i ensenya-ho a tothom, que és el que vol fer el Ministeri de Sanitat, que ha posat en marxa el programa de rentat de mans Princess, en concret els centres residencials per a gent gran, per evitar la transmissió de microbis que acaben amb malalties. Però per què és tan important rentar-se les mans? Iñaki Antonio, gerontòleg, vicepresident de l'ESCAT. Iñaki, bona nit i moltes gràcies.
Hola, buenas noches.
Perdoni, quantes vegades es renta les mans vostè cada dia?
Pues, a ver, buena pregunta, ¿eh? Pero yo diría que unas 4 o 5 veces al día, casi con seguridad.
¿Y cómo se las renta?
Bueno, me las lavo con jabón líquido y la forma, bueno, que creo y que ya he adquirido el hábito, es de generar espuma y frotar las manos, extendiendo esta frotación a través de los dedos, de los espacios interdigitales, o sea, entre los dedos, de todo lo largo de los dedos, del dorso de la mano, de la palma de la mano e incluso de las uñas. ¿Durante cuánto tiempo? Es suficiente unos 30 segundos, una cosita así, ¿eh? Para que ya hayas conseguido desinfectar bien las manos.
¿Y usted cree que ho fem en general la población, la sociedad?
Realmente no somos realmente conscientes de que, y a partir de aquí yo creo que podemos concienciarnos de la importancia que tiene, o sea, en nuestras manos podemos llegar a tener unos 150 gérmenes diferentes que pueden generar patología. A partir de este hecho, bueno, podemos realmente alcanzar la magnitud y la importancia que tiene el lavado de manos para evitar, por una parte, el autocontagio al tocarnos nosotros, la cara, la nariz, la boca, algo que habitualmente hacemos, o de transmitirlo de una forma indirecta a través de lo que nosotros tocamos, sean monedas, sean pomos, sean cubiertos, sean manos de otras personas, etcétera, etcétera.
Infeccions respiratòries com la grip, la bronquitis o el refredat, o la diarrea, la gastroenteritis, les infeccions oculars, aquests només són alguns dels riscos d'una mala higiene de mans, no?
Total y absolutamente. Bueno, incluso has nombrado pues, bueno, la gripe, la diarrea, la hepatitis incluso, micosis cutáneas, como puede ser el pie de atleta. En nuestro caso, pues porque no estábamos en una situación epidémica así, pero el cólera, la fiebre tifoidea, bueno, diferentes enfermedades que no somos conscientes y, bueno, tanto bacterianas como víricas, que pueden ser realmente trascendentales y mortales, como es el ébola, que, bueno, actualmente en nuestro país no tenemos casos así, una incidencia en absoluto significativa. Pero si el VIH y el COVID, que sigue dando la lata con sus diferentes variantes que periódicamente van apareciendo como nuevas, ¿no?
Mm-hmm. ¿Y las personas grandes son más propensas a los contagios a través de las manos?
Totalmente. O sea, las personas mayores, tanto las institucionalizadas, o sea, las que viven en residencias, como las que viven en su hogar. Realmente en residencias, porque, bueno, están concentradas personas que son dependientes, o sea, personas que ya tienen una polipatología, que tienen múltiples enfermedades, que están polimedicadas y que su sistema inmunitario es deficitario ya. Con lo cual, una enfermedad que en otra situación podría no ser trascendental, en ellos es muy trascendental. Y en su domicilio no nos olvidemos, o sea, porque, bueno, hay personas que viven en su domicilio, que ya son mayores, que también tienen diferentes enfermedades y que hemos de ser conscientes que también son personas de riesgos que yo llamo previsibles. Previsibles porque es una población frágil debido a las enfermedades y que hemos de ser conscientes que sea nuestro padre, nuestra madre, que les vamos a visitar a su domicilio y de que nosotros, a través de nuestras manos, podemos vehiculizar enfermedades que a ellos les pueden afectar de una forma severa.
La campaña Princess va dirigida al personal de estos centros, principalmente, ¿no?
Sí, y yo los felicito realmente, o sea, porque yo creo que incluso a nivel de las residencias, bueno, hemos pasado el COVID, durante el COVID todos nos concienciamos de la importancia que tenía la higiene de manos, pero como ocurre siempre, ¿no? Una vez que pasa esa fase aguda de mortalidad, de virulencia, pues de una u otra forma te relajas, ¿no?
El Ministeri de Sanitat ha posat en marxa el programa de rentat de mans Princess als centres residencials. N'hem parlat amb Iñaki Antoni, gerontòleg i vicepresident de l'ESCAT, l'Associació Professional Catalana de Directors, Directores de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència. Doctor, què li sembla si després de parlar d'això ens rentem les mans ara, obro l'aixeta una miqueta, així fem una rentadeta de mans, eh? Així, ben ensabonat, eh? Va dir ben ensabonat, així. Doncs, doctor Iñaki Anton, moltíssimes gràcies per la seva atenció i que ens rentem bé les mans sempre.
Gràcies, Xavier. Gràcies, Catalunya Ràdio, i, bueno, a vostra disposició.
Igualment, bona nit.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Anna Grau, Mònica Muñó, Domènec Subirà, Albert Durán, Pau Bartolí i Ricard Portal. I l'Antònia, que diu, una dita que sempre deia la meva mare, qui busca la veritat fins al final corre el risc de trobar-la. La Maria Rosa de Sitges, em pregunto quina mena de llicència tenen les motos a Barcelona i arreu per aporcar al damunt de les voreres. És a dir, contaminen, ocupen espai dels vianants i no paguen ni un euro. No entenc per què les motos es lliuren de pagar. Hem de canviar tots el cotxe per la moto? L'Aleix d'Esparreguera, qui va ser l'arquitecte de la Boqueria? Són preguntes que ens han arribat. També tenim pendents, per exemple, aquesta d'en Quim de Sabadell. Per què el monument de Cristòfor Colom de Barcelona no assenyala Amèrica? Cap on assenyala? Ens han contestat des de Barcelona, exactament. No he de mirar, que ara no m'he apuntat això. I m'agrada la resposta. Exactament, diu... Ara us diré exactament qui és que ho ha dit, perquè trobo que està molt bé. Això del 010, Barcelona 010, diu, hola, no hi ha una resposta oficial i sí diverses interpretacions. La predominant és que, si bé la figura representa el gest de senyal Amèrica, en el moment del seu descobriment, l'orientació del monument és cap al mar, el camí que cal seguir per arribar-hi en vaixell. Segurament ens ho destacarà el Pau, que cada dilluns ja sabeu que puntualitza els il·lustres, i els il·lustres sempre, d'alguna manera, són aquesta referència de la vida en xarxes a través de personalitats o institucions. Anem primera trucada de la setmana. Joan Lluís d'Horta, bona nit.
Hola, bona setmana a tothom i que esperem que sigui una nit plàcida a ràdio, com sempre ens dona aquestes nits telefòniques tan interessants que gaudim des de Catalunya Ràdio. Mira, vull opinar sobre les mans. A mi, rentar-me les mans, les duc netes sempre, però vull dir, el fet de rentar-me les mans em dona una sensació de salut. De salut física. Potser no tinc alguna dolència, tinc mal de panxa o alguna cosa, però rentar les mans netes és una cosa de benestar, de salut, que potser és una mica... la higiene és molt important a partir de salut.
Ara que dius això, qui era aquell polític que deia mans netes?
No sé, això de manetes és una cosa que es va crear arran d'uns fets de la Chapapote, no?
No ho sé, ara m'ho
va
sonar.
El Chapapote que va haver que va ser així també com el que va passar aquí amb les riuades de València, no?
A veure si algun oient que ens ho recorda. Em vol sonar, és que ara no sé si és un polític o és això que dius tu de...
No ho sé ben bé. Aquí jo no el sabria dir o tu tampoc.
Mira, per això recordem el telèfon si algú té resposta. Què ens volies preguntar avui? A veure.
Tinc les preguntes escrites.
Sí.
I una és, quin és l'any el mes de l'any en què la gent està més feliç i el que menys? O sigui, com afecta els mesos o les estacions en l'estat emocional de la gent? Un psiquiatre, una persona en què li canvia l'humor. Jo el meu mes preferit és l'abril, perquè sóc del nascut a l'abril.
Temps de felicitat. Quin és el millor de l'any i el pitjor?
Més l'estació. Hi ha gent que li diga més la primavera. Però jo penso que els més en concret no se'n parla. Se'n parla més de que la primavera és el temps ideal perquè no fa massa calor, que l'estiu és massa calorós i a la gent... perquè té vacances, bueno, en fi, suposo que cadascú s'adapta a les circumstàncies, és el que hem de fer, adaptar-nos.
I la segona?
Després, quin és l'hospital de Barcelona més, més antic i el que més gent hi treballa?
L'hospital més antic de Barcelona, eh?
I el que més gent hi treballa, potser és Vall-d'Hebron, perquè és el més grandiós, crec.
D'acord.
Entre els més coneguts com Sant Pau i el clínic, a veure quin és el més antic i quin el que més té treball, i per fi acabar avui la intervenció, que m'agrada tant participar, ja ho sabeu. Què vol dir això d'anunciar algú a bombo i plateret?
A bombo i plateret.
I amb això us desitjo bona setmana i fins la propera.
Igualment.
Ciao.
Adéu-siau, bona nit. Hi ha algun temps de l'any més propens a la felicitat i l'hospital més antic i més, diguem, més de més dimensió en quant a, imagino, metres quadrats i persones que hi treballen. I si ens acompanyeu fins a les dues, avui la darrera melodia li hem reservat a l'Abril Pastor, que potser reconeixeu pel seu pas pel concurs Zenit de TV3, on ha estat semifinalista. Acaba de publicar el seu segon senzill, Si me pregunten por ti.
Si algún día me preguntan por ti, tal vez los recuerdos miren por la ventana por si te ven. Y en mi mirada se verán reflejados los te quiero de todos estos años, pero el miedo se los llevó y a mi corazón lo congeló.
Sona, a mi personalment m'agrada, eh? Abril Pastor, Si me pregunten por ti, de la mà de Nina Acadèmia Music, un segell discogràfic per al jove talent, creat i impulsat per l'artista Nina ara fa un any. En producció de Jordi Cubino, l'autora de la lletra i música és l'Abril, cantant, pianista, té 18 anys i l'escoltarem per tancar el programa. Però alhora també aprofitarem per dir que ens agrada que reserveu, si us ve de gust, un tema musical. Quin seria? Seria una balada? Seria una sardana? Un tema folk? Un rock d'aquests que fa festa? Ens ho podeu dir amb una nota de veu o bé escrit en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Ulls a boig. Afaita cares de cavallers que desapareixen i no se'ls veu més. Ell fa un camí que han fet molt pocs. És Sweeney Todd. Barber satànic de Fleet Street. La barberia té bon nom. El barri ja la coneix tothom. Al cel potser no han de ser cridats, però van al judici molt ben afeitats. Per Sweeney, per Sweeney tot, barber satànic de Fleet Street.
Cadira i un rentamans.
I sobres broxa i afilador, raspall tovallola si vol de sabor.
El més precís i minciós és Sweeney Todd. Barber satànic de Fleet Street.
Sempre es mou sense fer soroll, és molt àgil i silenciós. Mira, somriu, parla amb la gent, entre harmonies que només ens sent.
Sweeney més de matina, perdés de fuig a les seves mans.
Sweeney subtil, Sweeney de jugar, planes i cens amb l'euro fugen, sempre es mou sense fer soroll.
La balada de Sweeney Todd, potent. El barber diabòlic del carrer Fleet, amb les veus de Constantino Romero i Vicky Peña. Un musical d'èxit internacional basat en una llegenda del segle XIX amb música i lletra de Stephen Sondheim, estrenat a Broadway el 1979 i uns anys més tard, el 94, arribaria en català al Teatre Poliorama de Barcelona amb direcció de Mario Gas. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Sweeney Todd va ser un gran èxit de crítica i públic i segur que més d'oient el recordarà. Qui sap si va ser durant les festes nadalenques en una veritable nit del teatre.
A propòsit, teniu algun record relacionat amb festes i teatre? Quina obra en concret? Aquest dimecres matinada de dijous la nit dels ignorants farem la nit del teatre amb els artistes, la cartellera, les invitacions, els oients. Per cert, de quina obra us agradaria rebre invitacions en cas que n'hi hagués? N'hi ha alguna que dius, mira, aquella, mira, si em toquessin un parell d'invitacions, doncs hi aniríem molt a gust. I per cert, per què Nadal fa teatre?
Perquè quan era petita, anar al teatre en família és un d'aquells records inoblidables que fan Nadal.
La mar, recordo que em van portar a veure Els Pastorets i em vaig avorrir moltíssim. No vaig entendre res, era ple de nens com jo i només hi havia xivarri.
És veritat, costa d'entendre Els Pastorets. No sé si tu havies participat en algun,
vaig sí? Vaig fer-lo, sí, sí, tant.
Però no sé si et queda algun record clar de la història.
Sí. A mi em va quedar.
Sí?
Sí.
Quin missatge va
quedar? Ara, no m'ho facis dir,
bueno,
ara,
resum,
home.
Un resum.
No, tampoc no entrarem
tampoc,
en resums
tampoc.
En aquestes hores de la nit.
No, però és que és un tema, Els Pastorets. Fixa-t'hi, per cert, més de 260 funcions de pastorets es fan a Catalunya repartits per 55 municipis. Són dades que ha fet arribar la coordinadora de Pastorets de Catalunya. Però quin és el missatge dels pastorets? A veure si algú ens el diu. Ens agradaria saber què et venen a dir els pastorets. Feu-nos arribar, per cert, el vostre record de teatre viscut en unes festes de Nadal, si el teniu, i entre tots els participants sortejarem invitacions per alguns dels muntatges previstos per aquestes dates. Perquè, doncs, Nadal fa teatre i també fa pessebre.
Aquest matí ens hem decidit tots els germans junts a fer el portal.
S'acosta Nadal, s'acosta Nadal, farem un pessebre d'on cal.
Aquests dies anem recollint doncs, les candidatures per fer el nostre pessebre vivent, el quart. Quines noves incorporacions tenim?
Doncs moltes i variades. Per exemple, la caganera que ens ha proposat la Mireia.
Soc la caganera. Bones festes a tothom. Ai, us deixo, que se'm refreda el...
La tova.
Un xai, també, que ens el proposa l'Anna del Fortpienc.
Ai, que bé! Herba menjo amb molta fe per arribar a Betlem i adorar el petit nen.
I fins i tot ens ha arribat la proposta de ser la manteta que cobreix el nen Jesús, que és una proposta de l'Àngels de Lleida.
T'envio una manteta perquè fa molt fred i tu ets molt petitet. I et volem guardar perquè puguis fer molt bé a tothom.
Vosaltres sí que feu molt bé, gràcies per donar vida. I hi ha gent que no sap quins personatges falten.
Doncs mira, pràcticament falten tots els principals, els tres reis, Josep, Maria, Jesús i també la mula.
Home, fa l'elenc principal, el quadre de referència, allò que se'n diu els caps de cartell, eh? No sé si algú de vosaltres podrà fer de rei ros, o de rei negre. Teniu temps fins diumenge 8 de desembre, és a dir, diumenge vinent. Podeu enviar una nota de veu en aquest telèfon, al 667-220-48. Recordeu que no us contestarà ningú. És com un WhatsApp, podeu escriure o deixar el missatge. Entrem ara al Pou, a veure què hi trobem.
Doncs mira, una pregunta de la Mercè de Pineda de Mar relacionada amb el Vall de Cintes.
Hi ha algun lloc on es puguin aconseguir estaquirots per fer el Vall de Cintes? És a dir, algun lloc on els facin o on es puguin comprar.
Doncs si teniu bé de resoldre alguna d'aquestes, farem lloc al Pou. I ara línies obertes, 93-201-7474, a 2:15:02.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, John, sí, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veieu!
Bye!
Adéu!
Anem cap a les Corts. Maria Rosa, bona nit.
Hola, bona nit, Javier. Mira, avui m'agradaria... Aviam si algú em podria dir com es pot cuinar un pollastre del Prat, pota blava, trossejat.
Em sembla que aquest cap de setmana hi havia la fira del Prat, que sí?
Avui, oi?
Ah, exacte. Sí.
O sigui, per això ho pregunto.
Vens inspirada, potser hi has anat.
Doncs sí.
Veus, clar, i ara el tens el pollastre a casa i ara com el farem, no?
Bueno, és que, clar, és una carn molt consistent, eh? No té res a veure amb els pollastres que comprem als mercats, eh?
Quants quilos fa aquest, en concret?
El nostre, 2,5 quilos.
2,5 quilos.
Però n'hi ha fins a 4 quilos.
Sí. I ja te'l venen escorxat, que sí?
Sí, i tant.
Clar.
I tenen unes crestes maquíssimes.
Sí, i què en feu de les crestes, això? Es menja, també?
A mi m'encanten. Fregideta.
Llavors demanem, a veure, com fer aquest pollastre pota blava, no? Jo m'imagino que deu anar al forn, això. O no?
Potser sí, però clar, jo penso que requerirà algunes verdures en concret, potser birranci, és que no n'hi cuinen mai. Un pollastre pot hablar, aquesta és la veritat.
A veure si tenim algú que fa anys que el fa i que la gent es llepa els dits, sí, sí.
Vol saber el preu que es cotitza aquest any?
Ni idea, quant va el quilo?
22 euros.
Ah, molt, Déu-n'hi-do. O sigui, un pollastre se'n va cap a 50 euros, doncs.
Sí, i tant.
Sí,
home,
sí.
Són pollastres criats sueltos,
sí, sí.
Mengen blat de moro...
I és un pot a blava.
Tenen molt de temps de creixement. Són preciosos.
Sí, sí.
De debò.
I la pot és una mica blava, que sí?
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs mira, m'agrada molt la pregunta que fas. A veure si tindrem sort. Crec que la Roser de Ciutat Vella va decidida.
A veure.
Doncs vinga.
Jo molt atenta.
Gràcies, Maria Rosa. Bona nit.
Bona nit.
Com farem aquest pot a blava, Roser, de Ciutat Vella?
Maria Rosa, però no l'he fet mai, tampoc. No li puc donar orientació. Es diu que per coure un bèstia d'aquestes bastant grosses, que normalment necessita una hora per quilo.
Ben bona.
Una hora de porc per cada quilo.
Doncs mirant, dues hores i mitja de forn.
Ella va ben orientada, Unes verduretes, birranci, potser un cap d'alls sense pelar,
sí.
I hores de forn amb paciència.
Paciència, clar.
Vinga, però ben bé ja sortirà el guatre que ho hagi fet i que li pugui donar millor...
A veure si tenim sort, sí.
Sí.
Molt bé.
El que anàvem, es va preguntar si havien tancat
el Ingenio.
El Ingenio.
Sí.
Sí, està tancat. Jo he trigat a contestar-ho perquè dubtava si s'havia tancat definitivament o si l'havien traslladat a un altre lloc. No, està tancat.
Està tancat.
Ha desaparegut.
Està molt bé. D'acord, doncs s'agraeix el detall.
Si m'ho permet,
sí.
M'agradaria reservar-me per si pogués ser una figureta del pessebre.
Sí, quina seria i què diria? A veure.
Doncs mira, la figureta no la tenim massa en compte. No la comptem. Abans has dit les figures normals, tradicionals,
sí.
I no s'ha dit perquè no es té en compte. Però entre cada... Allà on hi hagi un grupet de pastors,
sí.
Segur que hi és. Segur que hi és perquè és el més jove, l'aprenent bé, el rabadà.
El rabadà.
Exacte.
És veritat. Vols venir tu a rabadà?
Exacte. Inclús té Nadal, és el seu nom.
Sí.
Doncs això. I penso que el rabadà podria dir, més o menys, això. Diuen que sóc malcarat, rondinaire i malfeiner. Potser sí, no ho negaré. Però entre renecs i planys caminaré tots els anys seguint aquell vell camí que em portarà a l'establia on ploraré d'alegria adorant l'infant diví. Vinga, gràcies.
Ens hem quedat sense paraules, Molt bé aquest aplaudiment per la Roser, Quin rabadà.
Gràcies a vosaltres.
Quin rabadà. Molt bé.
El rabadà.
Bona nit.
Bona nit i fins una altra.
Igualment, vostès no són fabulosos, com deia allò. Vostès són formidables, exacte. Em sembla que ja tenim la resposta per fer aquest pollastre pot a blava que ve de l'Isabel de Serós. Isabel, bona nit.
Ai, bona nit. M'ho agafat justet, de què ho he dit ara mateix.
Com farem? Com el farem, aquest pollastre? Com el farem?
Però que no ho sento gaire bé,
Com farem aquest pollastre, dic?
Ah, el pollastre, ui, no sóc massa cunyera jo, no ho sé. Com que es vol fer la padrina i la mama, doncs, bueno, mira, jo que sí, xiqueta. Us van fent a poquetet, que és quan se fa més bé, i força cosetes de posar, i anant-ho remenant, i anant-ho fent, i em sembla que sortiria bo.
Molt
bé. Una mica de ceba, una tomateta, uns allets, ho faria així jo, i anant-ho fent en una cassola de terra i anant-ho fent a poquetet, em sembla.
Molt bé, molt bé. Però trucàveu per una dita fita.
Sí, sí. Una que dia la meva padrina, no sé, que vol que la digui, eh?
Ah, esclar, vinga.
Mira, dia la Mare de Déu, la de la Fontcalde, tenia un roquet per anar a buscar aigua. I Santa Isabel, cosina germana, si la voleu veure al portal de Belém, a veure la seva cosina germana.
Molt bé.
Això és el que m'he cantat la padrina. Què us sembla?
Molt bé, Isabel.
Mami.
Abraçada ben gran.
Jo per a vostè també. Sempre us escolto, eh? Sembla que sigués la meva família. Vinga.
Molt bé, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Jo crec que ara sí que ve el tema del pollastre. Joan de Sant Just d'Esvern, bona nit.
Hola, bona nit, Javi.
A veure.
Felicitacions pel programa, com sempre.
Gràcies.
Pel personal que escolta i tant per vosaltres, que sou molt macos en atenció. La meva pregunta la vaig a simplificar perquè quan vaig trucar fa uns dies em vaig embolicar perquè estic molt emocionat perquè ja porto masses anys, no, amb el problema aquest. Conec molts casos de persones que han mort i tot. I llavors t'emociona perquè soc una persona, diguem, bastant emotiva i tinc el defecte de tindre molta empatia amb tots allò que li passa als altres, més que amb les que em passen a mi. I llavors la meva pregunta, i acabo, per no me deixar, és per què no se contempla l'estat de dret als homes que són maltratats, igual com a les dones que són maltratades. Simplifico la pregunta per no mereixar els oients. Dic una dita i ja. I paro perquè pugui tocar a tothom que vulgui per dir-ho a seva i que realment pugui tindre veu de lo que tinc que dir.
D'acord.
Una que hi feia jo ja fa, des del 2007 que vaig començar, que diu el següent. Ningú ni res supera el poder de la veritat.
Molt bé.
Això és el que volia dir.
Molt
i
bé.
Ja no m'ho
dic.
I que tingueu bon programa, com sempre, que és estupendo i extraordinari.
Igualment, igualment. Doncs bona nit, Joan.
Vinga, que ho vegi tot bé a tothom.
Res no supera la veritat.
It's a new dawn, it's a new day.
La nit dels ignorants 3.0.
It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
Recordes que vaig trucar per parlar amb en Josep de Vallvidrera?
Ah, sí,
que,
sí.
Que ell va dir que, doncs, que tenia ganes de conèixer algú.
Sí.
I com que ens estava costant trobar-nos. I mira, un momentet, eh?
Hola, què tal? Soc en Josep.
Ostres, ja esteu junts?
Doncs sí, tu. Estem molt contents. Perquè, escolta... Això ha estat, bueno, com es diu, amor a primera vista,
arribar,
eh?
Arribar i moldre, sí, sí.
Sí, que sí, que ens vam conèixer gràcies a això, a tu, Javier, i a la nit dels ignorants.
Sí, sí, sí.
I estem molt contents. Sembla que la cosa ha sorgit.
Hi ha hagut feeling, no?
Hi ha hagut feeling, la veritat és que sí.
Després de sentir tot això, a casa sembla una gent que m'ha dit,
perquè de nit es diuen unes coses que de dia no se senten.
Doncs sí, sí. Mireu, em sembla que ara sí que arriba el pollastre, la manera de fer-lo, amb la Dolors de Flaçà. Dolors, bona nit.
Bona nit. No, el pollastre no, he dit jo. El patge del rei blanc. Bueno, si vols, alguna cosa del pollastre rostit també t'ho puc dir.
Com hem de fer un pota blava?
Bueno, pota blava jo no n'he fet mai cap, però sí que rosteixo tant els pollastres per la festa major.
Fixa't.
I, bueno, faig primer, doncs, el poso tallar a la cassola i poso sal i després un bon raig d'oli d'oliva i una mica de greix, de porc. I després, quan és ben rosset, el girut i que es rossi de l'altre costat i després hi tiro un bon raig de soberano, del que tinc, no?, i o cava, qualsevol cosa, o barrejat, soberano o conyac i cava, tot plegat. I després el tapo i després hi poso les verduretes, la ceba, els alls i les pastanades, i apa, que cogui una hora i mitja, i ja està, ja tinc el rostit fet per la festa.
Molt bé, genial, la felicitem.
Gràcies.
Vostè trucava pel pessebre.
Sí, el patge del rei blanc, va bé?
Molt bé, i tant que siga, no n'hi havia encara, sí?
No n'hi havia, val, doncs.
Aviam, què diu el patge?
Diu, vaig davant i acompanyo el rei blanc. Encara no hi som? Que crua la nit. Quin fred tinc els dits. No faig cap més passa. El morro pensit del camell es glaça. La neu cau a flocs. I anem sense esclops. Hem passat mercats, hostals i ciutats. Iau, apa, endavant, no t'hi encantis tant. No tinc ulls per res. Puc mirar només amunt, a l'estrella. Bon Nadal i bones festes a tothom.
Molt bé, aquest aplaudiment per la Dolors de Flaçà.
Molt bé. Ara bé?
Molt bé, moltes gràcies.
De res, tinc un altre, però ja el podré el farà. Tinc la mula del pessebre, no sé si us falta, però... Serà per algú més, no?
Per algú més, exacte.
Sí. Molt bé.
Gràcies, Dolors.
De res, bona nit.
De Flaçà cap a Banyoles, Dolors, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Jo sempre només envio missatges de veu, perquè a aquesta hora tinc por de despertar la meva família.
Clar.
Però avui, quan que li he d'explicar, no és molt llarg, però millor doncs parlar directament. Li puc explicar, no?
Oh, i tant.
Miri, jo també sóc una cuidadora d'un malalt de Parkinson des de fa 25 anys, el meu marit li varen diagnosticar, i el que jo li volia dir és que ell vam tenir la sort de que li varen poder implantar un neuroestimulador, no?
Sí.
Que és un, bueno, que va del cervell i li ajuda, diguem, que no ha de prendre quasi medicament. I això va relacionat amb les cuines, que ara dirà, ostres, amb les cuines de la vitro o d'inducció.
Sí.
Resulta que una cuina d'inducció nosaltres no la podem tenir perquè, com que té uns imants, se li podria parar la màquina.
Veus. Quines coses. Sí.
Ai, no, és que no ho sento.
Dic quines coses, eh? Quines coses.
Sí. I aquesta setmana passada al parlar tant de les cuines,
sí.
Dic, doncs ho diràs, perquè potser no hi ha gaire informació d'això. Quan nosaltres vam anar a comprar, perquè vam canviar domicili a la cuina, no, primer estàvem en dubte, però després ens van dir que l'inducció porta uns imants, i ja vam dir, doncs descartem-ho. I el mateix que ens va vendre la cuina ens va dir que una senyora que portava un mal marcapassos li havia hagut de canviar perquè se li parava. Bueno, o li afectaven a l'aparell, diguem-ho així.
Doncs està molt bé que ens aviseu, Dolors, perquè aquesta informació és aquelles que és un referent necessari.
Clar, perquè com nosaltres pot trobar molta gent...
Exacte.
Gràcies a Déu li van poder fer això, i ja dic, em vaig sentir l'altre identificada amb aquells testimonis dels seus familiars, amb els malalts també, però bé, nosaltres vam tenir la sort aquesta de poder-lo operar i tenir, bueno, portar això, però el mateix fet, avisar amb això de les cuines.
Clar que sí, Dolors, li enviem una abraçada ben gran i agraïts per tot.
Moltes gràcies.
Que tingui bona nit.
Bona nit.
Va, que anirem al Ritz, al 1942. Mira quina música sonava.
Mon cœur est en exil et mon âme est meurtrie. Mon esprit vagabond cherche ton souvenir. Qu'importe mon destin et qu'importe la vie si tu ne peux pas revenir. En mon sommeil fiévreux, chaque nuit je t'appelle, en rêvant que ma main tient ta main. Et j'ai pour me bercer l'ardente ritournelle de nos baisers d'hier si lointains.
El meu cor és en exili, l'inoblidable swing melòdic de Bernard Hilda i la seva orquestra, músic jueu francès que, escapant dels nazis amb la seva senyora i cinc músics, es va establir al Ritz de Barcelona. Era el 1942, temps de repressió i d'exilis, com el de l'Antoni Lloret, sastre de Sant Sadurní d'Anoia, que durant la República va ser membre d'Esquerra Republicana, tinent d'alcalde i membre del Comitè de Milícies Antifeixistes, i que es va amagar durant 10 anys sense veure, doncs, els seus fills. Màrius Carol explica la seva història al Nen dels Escacs. Màrius Carol, bona nit i enhorabona. Bona,
gràcies.
I per molts anys que tu vas néixer un 1 de desembre.
Sí, aquelles coses. No, jo i Woody Allen, o sigui, no? Vull dir, dos personatges, sí. No, faig broma, eh? Però jo crec que són els sagitaris, jo no hi crec massa en aquestes coses, eh? Però són els sagitaris, trobo que té una certa gràcia, no? Perquè si tinguessis d'inventar-te un animal, què pensaries? Pues això, una mena, diguem, de centaure, no? Vull dir, clar, que té la intel·ligència de l'home i la força del cavall, no està malament.
Antoni Lloret és un dels dos sastres de Sant Sadurní, sí, de la branca familiar de la teva dona.
Sí, era l'avi de la meva dona i ell va estar 20 anys amagat. Aquestes són històries que jo sentia allò, en fi, quan anava a menjar canelons el dia de Sant Esteve, senties a casa. El reste de fills les havien sentit tantes vegades que no les posaven en valor. I que, coincidint en que ell va morir i que després, doncs, va haver-hi la Covid, jo vaig deixar de ser... em vaig jubilar com a director de La Vanguardia, vaig pensar, aviam, busquem d'aquest fil de la història, no? aviam què en traiem, no? I em vaig trobar una història tremenda, no? I el que em va semblar que aquesta història podia ser, perquè històries com la seva n'hi havia moltes, però que em sembla que té una força especial, és que durant aquest temps en què ell estava amagat, va voler mantenir, o va intentar mantenir, una relació per carta amb el seu fill, que tenia 8 o 9 anys, i amb qui, abans d'amagar-se, al final de la guerra, doncs, cada vespre, abans d'anar a dormir, jugava una partida d'escacs. I el nen, amb 8 o 9 anys, jugava molt bé els escacs, perquè el seu pare, fins i tot, havia fet aquestes partides múltiples que a vegades fan els grans mestres quan venien per Catalunya. I amb ell el havien criat alguna vegada per si volia participar, i havia participat. I que, clar, que els escacs sigui un element de connexió, que els escacs és una cosa com molt freda, molt cerebral, acabi sent algo tan emocional com el link, com la manera, diguem, d'establir una relació entre un pare i un fill, va semblar que això sí que tenia força literària. I rascant, saps? I amb una mica de por, perquè, clar, penses, per què es va amagar? Bueno, es va amagar perquè si havia sigut d'Esquerra Republicana, estava sota sospita. Si a més havia sigut tinent d'alcalde, la sospita es feia més gran. I si sobre havies estat de Sant Sadurní, on hi havia hagut determinats, en fi, disbarats, perquè jo vull recordar, i ho dic en el llibre, que, als 10 dies de començar la guerra van aparèixer un escamot anarquista, que van agafar un vespre i van agafar una desena de persones, li van fer un judici sumaríssim i les van dur a afusellar al pont de Lledoner, camí de Gelida, no? Clar, tot això, penses, ai, 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 I, en fi, no és que ho digués jo, perquè, a més, la sort és que Sant Sadurní té un gran historiador, que és el Carles Carol, amb qui jo m'hi he recolzat, amb els seus llibres i amb el seu mestratge, i em va dir, escolta, estigui tranquil, perquè no he trobat mai un paper que el pogués incriminar, no? I això també em va animar, no?, de continuar treballant, perquè, clar, tu a vegades això és com quan entres a la selva, no? Primer trobes allò falgueres, no? Però més endavant no saps si pots trobar, doncs, alguna cosa perillosa, un perill evident.
Hi ha una foto clau, només començar.
Una foto clau que a més a mi em va molt bé. És una foto que tenia, doncs, a casa el meu sogre, en la qual es veu a les vinyes de Sant Sadurní a un grup de periodistes, entre els que hi ha, doncs, el Robert Capa, és el gran fotògraf de la Guerra Civil, que, a més, va acabar morint. Ell anava de guerra en guerra, que va acabar morint al Vietnam d'una explosió. Hi havia, per exemple, l'Ernest Hemingway, que un altre aventurer notable, i hi havia corresponsals de diaris tan prestigiosos com el International Herald Tribune, el Daily Telegraph, etc. No? I aquesta fotografia, penses, ah, ostres, si la tenia, doncs vol dir, si tenia una còpia, perquè l'original està a l'arxiu de Vilafranca, és que potser es van trobar, potser... I aquesta és la, una petita llicència que jo m'he pres, no? De fer-los creuar, no, tampoc és que els poso molt en solfa, però, clar, perquè va passar això, estava, si més no van estar molt a prop. I em permet també, doncs, veure com treballaven els corresponsals de guerra, no? Tot això permet una mica entrar amb els personatges, amb el Hemingway, amb el Capa...
El teu llibre ens permet endinsar-nos a un forat negre de la nostra història. Quin creus que és el missatge que envies al lector?
Jo hi ha una cosa que... Sí, al final, mentre jo anava fent un llibre, pensava que aquell llibre, què té d'interessant, no? Jo crec, com altres llibres que s'han fet, no? I és, ostres, hem de recuperar la memòria, no? Perquè al final... una cosa és que, en fi, aquest país és un dia doncs va girar full i va pensar que, en fi, hi havia una reconciliació que permetia, que va permetre doncs, bueno, que aquest país comencés a caminar per la via democràtica. Però una cosa és que hi hagi una reconciliació i l'altra és que oblidem. I l'altra és que tinguem encara milers de cadàvers de familiars, de persones que, en fi, que moltes d'elles no havien fet absolutament res, simplement pel fet de tenir una determinada ideologia, doncs les van afusellar als marges de les carreteres o al costat de les tanques dels cementiris, no? I jo crec que la llei de memòria històrica, que a vegades, doncs, en fi, te l'acaben discutint, fa quatre dies doncs estàvem veient abans de la Dana doncs com els de Vox, en fi, volien canviar-li el nom a València i aquest tipus de coses, dius, escolta una cosa, sí, la memòria no pot ser un gran cementiri, que és un títol d'un llibre de memòries de l'Ibáñez Escofet, no? I jo crec que aquesta és una frase que l'hem de tenir molt present.
I en el teu llibre molts cops es fa el cor petit i no expliquem el final perquè penso que és millor deixar que el lector el trobi.
I el fumunt de la història és que, clar, el meu sogre és el nen dels escacs. I el meu sogre, malgrat durant més de 2 anys, després s'amaga 8 anys més, diguem, en un altre poble, eh? Però durant els 2 anys que està amagat a les golfes de casa, allà fan una mena de forat entremig de mobles i de unes antigues portes de ferro que donaven la part de darrere de la casa, doncs allà, entre tot aquell garbuix de coses, ell fa una mena d'amagatall, no? I fins i tot la Guàrdia Civil, un parell de vegades que hi va, no és incapaç de trobar-lo, no?
Però intueixen que és allà.
Sí, estàvem convençuts que és allà, per això ells se n'acaben anant d'allà, perquè pensen tard o d'hora m'enganxaran. Doncs, clar, perquè el meu sogre, el nen aquell de 8 o 9 anys que jugava als escacs, i la seva germana, que té un parell o 3 anys més, doncs no puguin delatar el pare, li diuen que en el moment en què ell va intentar doncs escapar cap a França, doncs el van matar, eh? Els franquistes el van matar. Amb alguna cosa, tu imagina't, tu, nen, que penses que el teu pare ha mort, que t'estàs escrivint amb algú que no saps que és el teu pare, sinó un amic del pare que sap que t'agraden els escacs, etc, i que al cap del temps, un dia, li apareix el pare, no? I apareix per poc temps, i no explicarem. No farem aquí...
No explicar massa, perquè el ganxo de la història...
No, però vull dir que... Jo crec que és una història, com altres que hi van haver-hi, però el fet de que passés en una localitat com Sant Sadurní d'Anoia, que és estratègic en moltes coses.
Ve de gust, mentre llegeixes el llibre, d'anar-te'n, de perdre't una estona per Sant Sadurní, i mentre de fons sona El meu cor és en exili, de Bernard Hilda, us recomanem El nen dels escacs, del periodista i escriptor Màrius Carol, i que ja deus tenir algun altre projecte en mans, segur.
Sí, però... No, saps, ara, clar, saps què passa? Que els llibres els has d'acompanyar, les novel·les has d'acompanyar. I doncs, a part de presentar-la a Barcelona, m'he presentat a Sant Sadurní, a Vilafranca... Ara ens anem d'aquí uns dies a Reus, després a... em sembla que és a Martorell, perquè jo crec que la gent t'agraeix molt. Doncs, o sigui, aquest centralisme de barceloní l'hem de trencar, i que la gent que els ha trencat són molta gent doncs, que novel·listes, que escriuen llibres, i reps el carinyo de la gent.
Tant de bo que aquesta entrevista també doncs, cridi l'atenció d'algun altre municipi.
Tinc una colla. Hauré de demanar vacances.
Màrius Querol, moltíssimes gràcies, enhorabona, i una altra vegada moltes felicitats.
M'encanta venir al teu programa, xerrar amb tu, i a més si és portant sota el braç un llibre com aquest.
Un bon llibre.
Peut-être demain sourira l'avenir. Le ciel sera plus bleu, la vie sera plus belle, si tu peux un jour revenir.